Bona tarda, ara són les 2 del migdia. El govern de la Generalitat posa sobre la taula la seva proposta per ampliar l'aeroport del Prat. El president de Catalunya, Pere Aragonès, ha plantejat aquest dijous suspendre l'operativa actual de les pistes i permetre, doncs, que les dues pistes paral·leles funcionin de forma independent, acollint tant aterratges com enlairaments. Però atenció, només 4 hores al dia i només en els mesos de juliol i agost.
Aquesta és la proposta que estarà sobre la taula en les properes reunions de la comissió tècnica acordada entre els dos governs.
El president català llançava aquesta proposta avui al Fòrum Barcelona Tribuna, on hi ha fet una conferència segons xifres del propi govern. Aquesta modificació de l'operativa, perquè sobre el paper no es podria parlar en si d'una ampliació, permetria augmentar la capacitat dels 78 vols per hora als 90, que és el màxim de capacitat prevista en la declaració d'impacte ambiental que té vigent ara mateix l'aeroport de Barcelona. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Proposta que rebutja el cop de porta del govern espanyol i també del cap de l'oposició i candidat del PSC a les eleccions, Salvador Illa.
Sí, el líder dels socialistes catalans ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Estel i ha explicat que la proposta del govern és inviable perquè provocaria que els veïns que viuen a tocar de l'aeroport patissin força soroll.
Hi havia uns compromisos d'operació de les pistes per disminuir els danys acústics, la repercussió acústica als veïns de la zona, i això s'ha respectat.
En la mateixa línia que Salvador Illa s'ha mostrat al govern espanyol, el ministre Òscar Puente diu que la proposta vulnera un acord entre els dos governs que precisament impedia que es prengués aquesta decisió.
Tot això, d'altra banda, avui hem sabut que més de la meitat dels investigats per terrorisme, dels independentistes investigats per terrorisme pel cas Tsunami, són a l'exili.
Sí, els últims en marxar del país han estat els diputats d'Esquerra, Ruben Wagensberg, l'activista d'Òmnium, Oleguer Serra, o el periodista Jesús Rodríguez, que ara viuen a Suïssa. Després de l'1 d'octubre, el comptable de Puigdemont, Jaume Cabaní, va marxar a Bèlgica, on també hi eren el mateix Puigdemont i Toni Comín. Precisament, tots dos celebren avui l'anunci de l'advocat general de la Unió Europea, que ha dit que el Parlament Europeu els havia d'haver reconegut com a eurodiputats des del principi.
Si es confirma els sòlids arguments de l'advocat general, estaria quedant clar, en primer lloc, que tant el Parlament Europeu com les autoritats espanyoles van vulnerar drets fonamentals dels ciutadans europeus, i és una vulneració greu.
I pel que fa a la política espanyola, el CIS redueix distàncies entre Partit Popular i PSOE, però continua donant la victòria a Alberto Núñez Feijóo si avui es fessin eleccions generals a Espanya.
El baròmetre del mes d'abril situa el Partit Popular en el 33,5% d'intenció de vot i el PSOE el segueix de ben a prop amb el 32,5. Recordem que en el baròmetre del mes de març va situar l'avantatge del PP en 3 punts. Vox es manté en tercera posició i Sumar quart, com ara fa un mes. L'enquesta també situa un empat entre Esquerra i Junts amb l'1,4%. 4% dels vots.
I just avui deportaran en avió cap al seu país la majoria de famílies bolivianes sense avisat que es van quedar retingudes en un creuer al port de Barcelona ara fa unes setmanes. Només una de les famílies ha aconseguit asil i és la que es quedarà a viure a Girona.
Es tracta de 3 germanes, 2 menors d'edat i una major i la filla d'aquesta última. Els pares resideixen a Catalunya i un d'ells, de fet, té nacionalitat espanyola. Recordem que aquest grup de bolivians va ser retingut en un creuer provinent del Brasil per no tenir un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen. Alguns d'ells van presentar peticions d'asil, però no s'han acceptat.
I després, en els esports...
Un gran partido del equipo, ¿no? Que para poder decir que el Barcelona está vivo.
El Barça agafa avantatge i ja té mig peu a les semifinals de la Champions.
L'equip de Xavi guanya 2-3 al Paris Saint-Germain, al Parc dels Prínceps de París, i per tant agafa avantatge a l'eliminatòria que resoldrà la setmana vinent a Barcelona.
Mentrestant, sense temps per a perdre, la plantilla prepara ja avui, des d'aquest migdia, el duel de Lliga contra el Cádiz.
I és que l'equip ja ha arribat a Barcelona de matinada i a la 1 del migdia han fet una mini sessió d'entrenament enfocat ja en el partit de Lliga de dissabte. Serà a les 9 de la nit.
I avui, a l'Hora de la Cultura, marxarem fins al Festival Grec de Barcelona, que avui ha presentat la programació al complet d'aquest any.
No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti.
La 48a edició d'aquest Festival d'Estiu de Barcelona s'obrirà amb 3 concerts de la cantant Sílvia Pérez Cruz.
I en total s'han programat 81 espectacles i més de 50 activitats paral·leles repartides en diferents espais de la ciutat de Barcelona. El Grec d'aquest any es farà del 26 de juny fins al 4 d'agost i entre d'altres també actuaran Pau Ballbé, Antònia Font o Caral Laod, i s'hi podrà veure espectacles de Degoll de Gom, David Selves o Lluís Somar.
És en resum el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui pugen una mica respecte a les de dies anteriors. Aquesta pujada no serà tan important a les comarques del litoral, serà més destacable cap a les comarques de l'interior i del Pirineu. Tot i això, màximes que encara no es disparen. Valors entre els 19 i els 24 graus, una mica per damunt de les normals per l'època de l'any, però és que han de pujar més demà. Ja sobrepassarem els 25 graus i de cara al cap de setmana màximes, les més altes, entre els 25 i els 28 o 29 graus, temperatures de ple estiu. Aquest matí amb boirines a l'interior, que a poc van marxant, també alguns núvols arran de mar a la costa, poc importants. En definitiva, una jornada tranquil·la, plàcida, nuvolositat variable, estones a la costa i més clarianes a la resta del país. Demà un temps idèntic al d'avui, també de cara al cap de setmana, únicament amb aquesta novetat, les temperatures que pujaran aquest matí. Encara hem tingut una mica de vent del nord, però que al llarg de la tarda anirà desapareixent de la Costa Brava i també de les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Altra vegada, en plena precampanya per a les eleccions del 12 de maig, proposta del govern sobre la taula. Ara es tracta sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. La Generalitat ha proposat avui canviar el funcionament de pistes de manera puntual per poder acollir avions més grans, els que fan connexions, per exemple, amb Àsia i Amèrica. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una modificació molt concreta. Ara mateix les pistes de l'aeroport del Prat funcionen en paral·lel, és a dir, per la pista interior es fan tots els aterratges i per la més propera al mar tots els enlairaments. El problema és que aquesta pista, la més llarga, és la interior, on s'aterra, però els avions, sobretot els més grans, necessiten més metres per enlairar-se que no per aterrar. Per això, el govern proposa canviar el funcionament i que les pistes siguin independents, és a dir, que per les dues es facin aterratges i enlairaments.
Un canvi que permetria augmentar la capacitat actual de l'aeroport es passaria de gestionar 78 vols per hora a 90, el màxim que preveu la declaració d'impacte ambiental que té ara mateix l'aeroport del Prat. Per això, seria només en un espai molt concret de temps, Pau.
Sí, el canvi només s'aplicaria els mesos de juliol i agost i entre les 10 del matí i les 2 del migdia. En aquestes hores és quan hi ha el moment de màxima demanda perquè coincideixen les operacions que connecten amb Amèrica i les que venen d'Àsia. Segons els càlculs del govern, avui en dia, en aquest moment, com a màxim, coincideixen 3 grans avions que necessiten enlairar-se per la pista llarga i interrompen l'aterratge de la resta d'avions. Amb el canvi que proposa Aragonès, aquests avions podrien aterrar per la pista més propera al mar.
Una proposta, això sí, que augmentaria el soroll que pateixen els veïns que viuen a les urbanitzacions de Castelldefels, Platja i també de Gavà Mar.
Sí, amb aquest canvi, els mesos de juliol i agost i durant aquestes 4 hores del matí, el soroll afectaria unes 3.700 persones que viuen en aquesta zona. Davant d'això, el govern exigeix a Aena que destini els 260 milions d'euros previstos per ampliar la tercera pista sobre l'estany de la Ricarda a insonoritzar els habitatges dels veïns afectats, a pagar indemnitzacions o a comprar-los les cases per aquells que vulguin marxar. Creuen que, com a molt, Aena hauria d'afegir uns 400 milions d'euros a aquesta xifra perquè calcula que aquesta opció costaria un total d'uns 300 milions d'euros. Avançant-se a les crítiques del govern espanyol, la Generalitat assegura que la seva proposta té molt menys impacte ecològic i social que l'opció d'ampliar la tercera pista per sobre dels espais naturals de la Ricarda o del Remolà. Els experts creuen que, com a molt, en 2 anys s'hauria aprovat el canvi en el funcionament de les pistes, ja que l'aeroport del Prat ja està previst que funcioni amb pistes independents. A més, afirmen que la proposta s'adapta a la demanda de les aerolínies i és reversible, cosa que no passaria amb una ampliació de la tercera pista. També recorden que l'acord perquè el Prat funcioni amb pistes segregades inclou un apartat on diu que aquest sistema ha d'estar lligat al volum d'avions. Més enllà d'això, el govern insisteix que la seva proposta passa per incloure la Generalitat a la gestió de l'aeroport. De fet, acusen Aena de prendre les decisions pensant només en tenir més beneficis. L'objectiu de la proposta del govern seria augmentar la connexió de vols intercontinentals, fent créixer també l'arribada de vols low cost a Girona i Reus per crear un sistema aeroportuari català amb visió de país.
Gràcies, Pau. Una proposta l'escoltàvem a la portada que el president aragonès vol portar la comissió tècnica que hi ha entre l'Estat i la Generalitat, tot i que el govern espanyol hi tanca la porta. No la veu amb bons ulls perquè no compleix, diuen, els requisits que van pactar les dues parts fa uns mesos enrere, entre les quals hi ha el respecte per al descans dels veïns. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès defensa la seva proposta d'ampliar l'aeroport sense tocar les llacunes i demana a Aena que inverteixi per insonoritzar les zones urbanes del voltant que poden veure's afectades per l'augment de vols al juliol i l'agost. El president s'emmiralla en el sistema que s'ha fet servir en algunes ocasions a Madrid. Ho ha dit a l'esmorzar informatiu de Fòrum Tribuna a Barcelona.
A Barajas s'han produït
centenars, 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 desenes de milers d'insonoritzacions en els darrers anys. Per cada insonorització pagada per AENA a l'aeroport de Barcelona, n'hi ha 258 a Barajas. Per tant, aquest no pot ser un problema. I AENA ha d'assumir la seva responsabilitat.
El candidat del PSC a les eleccions del 12 de maig, Salvador Illa, veu inviable modificar el funcionament de les pistes de l'aeroport del Prat. En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, Illa ha apuntat que aquest plantejament no respecta prou el descans dels veïns de la zona i incrementa els danys acústics que pateixen pels sorolls dels vols.
Va haver-hi un acord molt rellevant amb els municipis i els veïns de Barcelona, de l'entorn de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona o Prat, en què hi havia uns compromisos d'operació de les pistes per disminuir els danys acústics, la repercussió acústica als veïns de la zona, i això s'ha respectat.
En la mateixa línia que Salvador Illa, el govern espanyol tampoc compra la idea d'Aragonès. El ministre de Transports, Òscar Puente, afirma que canviar l'ús de les dues pistes vulnera un acord previ existent entre els dos governs que precisament impedia que es prengués aquest tipus de decisió. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Es una propuesta de muy corto alcance y que desde luego no respeta las dos premisas básicas que nosotros nos hemos planteado en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat. Uno, que respete la salud de los vecinos, y dos, que sirva para exprimir realmente el potencial de conexión intercontinental que tiene el aeropuerto.
En tot cas, la convocatòria electoral a Catalunya fa més probable que el nou pla d'Esquerra acabi en paper mullat.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Aeroport del Prat, a banda més qüestions, més de la meitat dels independentistes que estan investigats en la causa del tsunami democràtic han marxat a viure fora d'Espanya. Recordem que el jutge hi veu terrorisme en les protestes que es van organitzar per aquesta plataforma després de la sentència al procés pel referèndum de l'1 d'octubre.
Sí, els últims en marxar del país són l'activista d'Òmnium, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajor, que viuen ara a Suïssa, on ja hi ha la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que en aquest cas va marxar l'any 2018. Precisament per això l'entitat Òmnium Cultural ha desplegat avui una pancarta a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Llobregat, on s'hi llegeix el lema Espanya, protestar és terrorisme, en anglès.
Ara mateix, recordem, no hi ha, però, cap ordre de detenció contra cap dels investigats pel tsunami, però sí que se'ls està començant a citar, a declarar just aquesta setmana. L'Audiència Nacional, ho explicàvem, reclamava als investigats que no són aforats, que els facin arribar les direccions on viuen. I a tot això, avui també l'advocat general de la Unió Europea dona la raó a l'expresident Carles Puigdemont i també a Toni Comín, i diu que el Parlament Europeu els hauria d'haver reconegut com a eurodiputats des que van ser escollits a les urnes.
El lletrat considera que la seva decisió al tribunal va fer cas omís a la sentència pel cas d'Oriol Junqueras, que reconeixia que tots ells tenien la condició d'eurodiputats des de l'elecció a les urnes. Tant Puigdemont com Comín celebren aquesta decisió.
Si es confirma els sòlids arguments de l'advocat general, estaria quedant clar que tant el Parlament Europeu com les autoritats espanyoles van vulnerar drets fonamentals dels ciutadans europeus, i és una vulneració greu.
I en cap cas, com els fets demostren, ha sigut necessari prometre cap constitució per ser eurodiputat, perquè si no, nosaltres no estaríem aquí. Per tant, la situació ja és aquesta.
Segons l'advocat general, amb la seva decisió, el Parlament Europeu va posar en qüestió els resultats electorals oficialment proclamats, tot plegat, però es tractaria d'una opinió no vinculant.
I canviem de qüestió, mirem a Madrid, perquè el PSOE retalla distàncies amb el Partit Popular pel que fa a la intenció de vot en cas que les eleccions generals d'Espanya se celebressin avui. Ho diu el baròmetre del mes d'abril, que ha publicat avui el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Concretament, la distància redueix a un punt. Núñez Feijóo s'emportaria el 33,5% dels vots, mentre que Pedro Sánchez es quedaria en el 32,5%. Una enquesta del CIS, per cert, que es va fer entre l'1 i el 4 d'abril amb l'amnistia. Per tant, el cas Coldo i els escàndols de la parella d'Isabel Díaz Ayuso en el debat públic sobre la taula.
Vox es manté en tercera posició amb el 10% d'estimació de vot, dues dècimes més que el març, i Sumar quart amb el 8,2%. És un punt menys que el darrer baròmetre. Per darrere seu se situa Podem amb el 3,1% dels vots, nou dècimes més que ara fa un mes. I pel que fa als partits catalans, el CIS dibuixa un empat entre Esquerra i Junts per Catalunya amb l'1,4% dels vots a tot l'estat, de manera que els republicans perdrien 5 dècimes respecte al mes de març i Junts en aquest cas en guanyaria 3.
Estel Migdia.
Un quart de tres de la tarda avui s'han reunit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb bancs, promotores i sindicats per buscar solucions al problema d'habitatge que pateix a tot el país. Carlos Bravo, que és secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques del sindicat Comissions Obreres, que és qui assisteix en aquesta trobada també, ha exigit a l'executiu de Pedro Sánchez modificacions en la llei d'habitatge estatal per garantir que s'apliqui igual a tot arreu.
En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, Bravo ha valorat positivament la llei, però també ha avisat que té limitacions, com en el topall del preu del lloguer, que no arriba a la majoria de les comunitats autònomes pel veto del Partit Popular a aplicar-la.
Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que no la van a aplicar y, por tanto, la previsión que tenemos es que se puede declarar zonas tensionadas, como ya ha hecho Cataluña, quizás en Navarra, en el País Vasco y en Asturias. Y ese es el alcance que puede tener la aplicación de la ley de vivienda en cuanto a limitación de precios de alquiler en zonas tensionadas, donde el gasto en alquiler supera con mucho el 30% de la renta disponible de una familia o de una persona.
Bravo també alerta que les immobiliàries no estan respectant la prohibició de no cobrar els honoraris, a més que s'estan estenent més lloguers de temporada per esquivar aquesta llei. Per això demana una modificació per garantir que es desplegui la llei d'habitatge a la seva totalitat i a tot arreu.
Mentrestant, les entitats socials continuen denunciant els problemes que molts ajuntaments posen per empadronar immigrants o persones que no tenen un domicili fix a Catalunya. Ara mateix, a casa nostra, hi ha 35 municipis que posen obstacles a l'empadronament de persones en situació d'exclusió social, tot i ser una obligació a aplicar la llei del padró.
Les entitats critiquen la negativa d'alguns governs municipals a empadronar en domicili fictici, que és un mecanisme previst a la normativa que, segons indiquen, pot donar resposta a persones que viuen en habitacions rellogades al local sense cèl·lula d'habitabilitat o fins i tot al carrer. Lluís Puigdemont, membre d'Entitats Catalanes d'Acció Social, no descarta portar els ajuntaments davant la justícia.
No és una via que hagin posat al damunt de la taula, a la carpeta oberta, però sí que l'hem tot al damunt de la taula, dient, volguent, el tema de dir, de moment, anem a ser propositius, anem a ser pedagògics, anem a ser dialogants, anem a mediar, anem a recordar, per si no ho saben les administracions locals, quin és el seu paper que han de jugar amb el tema del padró, no?
Des de l'ICAS asseguren que ara com ara Barcelona és l'única ciutat que aplica i de manera generalitzada l'empadronament en domicili fictici, almenys entre els municipis que conformen l'àrea metropolitana.
I d'altra banda, avui hem conegut que 65 dels 69 bolivians que van quedar retinguts en un creuer al port de Barcelona la setmana passada perquè tenien un visat fals, seran deportats al seu país.
Sí, algun d'ells van presentar peticions d'asil, però no s'han acceptat. Avui, per tant, la gran majoria ja agafaran un avió cap a Bolívia, excepte una família que es quedarà a viure a Girona. Els pares resideixen a Catalunya i un d'ells té nacionalitat espanyola.
I no, és que marxem de Barcelona perquè la immensa majoria dels grups municipals amb representació al plenari de la Ajuntament han apostat per reformar el Codi Penal per lluitar contra els delinqüents multireincidents, sobretot els que cometen furts i robatoris amb violència o intimidació.
Ho han expressat durant la primera sessió de la Comissió d'Estudi sobre la multireincidència. El tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha recordat diverses xifres sobre delinqüència a la ciutat i tots els grups, menys els comuns, que no s'hi han pronunciat, han estat d'acord en dir que l'última reforma penal sobre la matèria ha estat un nyap i un fracàs.
Com a Ajuntament de Barcelona ens hem sentit molt sols a l'hora de lluitar per modificar algunes de les dinàmiques que es produeixen. L'alcalde de Barcelona i jo mateix ens hem entrevistat mantes vegades amb els responsables del Ministeri de l'Interior i del Ministeri de Justícia. Hem impulsat les propostes de modificacions legislatives. Està claríssim de que la modificació del Codi Penal en temes de reincidència ha sigut un fracàs. Un fracàs absolut. No ha servit per res.
I per això pressionaran, ha dit, per reformar de nou la llei penal.
I encara a la capital catalana, les treballadores de les escoles Bressol de Barcelona exigeixen baixar les ràtios per cada educadora per poder atendre, diuen, en bones condicions a tots els nens i nenes. Aquesta és la principal reclamació que han fet des de la plataforma Dignitat 03, que avui dijous ha denunciat les condicions de precarietat en les quals treballen.
Una de les portaveus, Càtia Miguel, ha manifestat que les ràtios són abusives i també desmesurades i també han rebutjat les externalitzacions i han reclamat que reconegui i estabilitzi també la feina de les educadores de suport.
La primera cosa que necessiten els nostres fills i filles, que són molt poquetes, no necessiten gaires coses, és mans que els sostinguin, mans que els abracin, mans que els caminin al bolquer, que els facin dormir, perquè són bebès en molts casos, no saben dormir sols, no saben canviar-se la roba, no saben canviar-se el bolquer. Llavors necessitem mans que els acompanyin en tot aquest procés.
Per tot plegat, han exigit una taula de diàleg amb els partits polítics per impulsar les mesures legislatives necessàries que millorin aquesta situació.
Un parell de punts més abans de començar la informació esportiva. Anem a Lleida, on us informem que no ha quedat afectada l'estructura de l'edifici que es va incendiar ahir dimecres a la nit al carrer La Marca d'aquesta ciutat. El foc va obligar a desallotjar també diversos veïns.
Avui mateix està previst que tècnics de la propietat facin una inspecció més exhaustiva a requeriment de la paeria de Lleida. 5 de les 7 persones que hi havia a l'immoble en el moment dels fets van haver de ser traslladats a l'hospital per inhalació de fum. Una altra veïna té pronòstic reservat, ja que es va precipitar al buit en veure atrapada per aquest foc. Els cossos de seguretat van aconseguir esmorteir la caiguda d'aquesta persona.
I també a Lleida han detingut a una dona i a un home que estan acusats tots dos d'assaltar el domicili d'una senyora de 80 anys. Van entrar en violència per robar-li. Els fets es van passar el mes passat, segons la policia. A primera hora del matí del dia 7 de març, una dona va trucar al porter automàtic del domicili de la senyora gran fent-se passar per una repartidora que portava un paquet.
La veïna de 80 anys va obrir la porta i la suposada repartidora, tapada amb mascareta, li va demanar la documentació. Al moment de girar-se, la dona li va col·locar un ganivet al coll, va entrar al domicili i va amenaçar-la i exigir-li diners. La víctima els hi va donar i també la llibreta bancària a l'assaltant, així com també el codi de seguretat d'aquestes llibretes. Tot seguit, la falsa repartidora va fugir del lloc acompanyada d'un home que l'esperava al carrer. Tots dos ja estan arrestats i han passat a disposició judicial.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva sense temps de descans després de la victòria aquesta nit a París. El Barça ha tornat avui als entrenaments per preparar ja el partit de Lliga que té aquest dissabte a les 9 de la nit i que és contra el Cádiz. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La plantilla ha arribat aquesta matinada a la capital catalana després del partit d'aquest dimecres al Parc dels Prínceps. L'equip de Xavi ha guanyat 2-3 al PSG en l'anada dels quarts de final de la Champions, un resultat que els dona avantatge de cara al partit de tornada que jugarà dimarts que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Dos gols de Rafinha i un de Christensen han donat la victòria als blaugranes. L'entrenador Xavi Hernández confia en els seus jugadors de cara al partit de tornada de la setmana que ve.
Que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales, pero bueno, no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso, muy contento del trabajo del equipo, de cómo han entendido lo que teníamos que hacer y bueno, será muy difícil en Barcelona, pero creo que es un gran partido del equipo, ¿no? Que para poder decir que el Barcelona está vivo, sí.
El partit de tornada serà dimarts que ve a les 9 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un partit que no podran jugar ni Sergi Roberto ni Christensen, que estan sancionats per acumulació de targetes grogues.
D'altra banda, avui qui també s'ha entrenat aquest matí és el Girona, que diumenge juga un important partit contra l'Atlético de Madrid.
És un partit vital contra un rival directe per tal de certificar jugar la Lliga de Campions l'any vinent. Ara mateix el Girona és tercer amb 65 punts, mentre que els matalassers són quarts amb 58. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, avisa del perill del rival.
És el millor equip a casa i ahir va fer un partidàs també. No, és un partit molt difícil, molt complicat, ja ho sabem, però també penso que nosaltres som un equip que juga bé, que fa les coses molt bé i tenim la sensació que podem fer un partidàs al Metropolitano i...
Víctor Sigankov és dubte fins a última hora per jugar aquest partit perquè pateix una lesió al sòl i Ivan Martínez baixa per sanció i Toni Villa tornarà a una convocatòria després de pràcticament un any fora del terreny de joc. El duel entre Girona i madrileny serà el dissabte a les 2 del migdia.
I com dèiem, tornant a la Champions, acabada la jornada d'ahir de Champions, avui és el torn de més futbol, en aquest cas dels quarts de final de l'Europa League.
Ja sense cap equip de la Lliga Espanyola competint per aquest títol, avui juguen tots els partits d'anada dels quarts de final. A les 9, Liverpool-Atlanta, Benfica Olímpic de Marsella, Bayern Leverkusen, West Ham i Milan-Roma.
I aquesta tarda, on hi haurà festa grossa, és al País Basc, concretament a Bilbao. L'Atlètic de Bilbao celebra el títol que va guanyar dissabte de campions de la Copa del Rei.
Com és tradició, l'equip farà el recorregut pel riu Nervión amb la Gavarra, l'embarcació amb la que l'Atlètic celebra els títols, una barca que fa 40 anys que no navega. Concretament, des de l'any 1984, quan el club va guanyar la Lliga i la darrera Copa del Rei. La celebració començarà a 2:45 i 2 hores més tard hi haurà el desembarcament davant de l'Ajuntament de Bilbao. Després de la recepció, el consistori es donarà pas a un passeig amb autocar fins a la Diputació.
I també en futbol ja hi ha data per al proper partit de la selecció catalana masculina. Serà el dimecres 29 de maig a l'estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell i el rival serà la selecció del Panamà. La Federació Catalana ho farà pública aquesta mateixa tarda.
Aquest partit serà el retorn de la selecció catalana masculina 2 anys després de l'últim partit. Va ser el 2022 a Montilivi i Catalunya va superar per 6-0 la selecció de Jamaica. Panamà ocupa actualment la posició 46 del món segons el rànquing FIFA. El partit es disputarà 3 dies després que s'acabi la Lliga de Primera Divisió.
I al Camp Nou, l'estadi de l'Espanyol, l'Stadium Stadium, seran les seus dels Mundial de Futbol de l'any 2030, que organitzaran conjuntament Espanya, Portugal i el Marroc.
Així ho ha confirmat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, en una entrevista a l'agència EFE. Soteres s'ha mostrat molt content pel fet que Catalunya tingui 2 seus i no ha descartat que el Camp Nou pugui acollir fins i tot la final del Mundial, tot i que ha assenyalat que aquesta decisió encara no està presa i és molt possible que els organitzadors del Mundial s'acabin decantant per jugar la finalíssima al Santiago Bernabéu a Madrid.
D'esports, anem cap a les pistes de tennis perquè Novak Djokovic busca avui el bitllet pels quarts de final del Masters 1000 de Monte Carlo. Ho farà contra l'italià Lorenzo Muzzetti, que és el número 24 del rànquing ATP.
Els dos jugadors tornen a trobar-se en aquest torneig un any després. Precisament l'any passat, en aquest mateix torneig, l'italià va ser capaç d'eliminar el número 1 del món en un partit molt disputat que es va allargar fins als 3 sets. No obstant, aquesta ha estat l'única ocasió en què Muzzetti ha pogut imposar-se al serbi. Els altres 3 enfrontaments que han disputat dins el circuit ATP han acabat en victòria per Djokovic.
I encara 2 apunts més abans de tancar aquesta informació esportiva. Marxem cap al Palau Blaugrana. En hoquei patins, el Barça busca avui una remuntada èpica davant l'Sporting.
Els jugadors d'Edu Castro han de donar la volta al 4-1 que els van endossar els portuguesos a l'anada dels quarts de final de la Champions, partit en què els blaugranes van avançar el marcador, però el que finalment van ser superats. El partit de tornada juga avui a 8:45 davant d'un Palau Blaugrana que s'espera que estigui ple a vessar.
El tècnic Blaugrana, recordem, del Barça d'hoquei ja va recuperar tots els efectius en l'últim partit de Lliga i, per tant, comptarà amb tots els disponibles del primer equip, a excepció de lesionat Matías Pascual. Com sempre, Eloi Cervera completarà aquesta convocatòria del tècnic d'hoquei patins del Barça. I acabarem amb un apunt d'handbol, perquè també aquesta tarda la selecció espanyola femenina busca el bitllet pels Jocs Olímpics de París.
Les guerreres juguen avui a 6:45 del vespre contra la República Txeca en un duel clau per tenir la plaça a París. Demà a 9:00 jugaran també amb Argentina, el rival més dèbil, i diumenge contra els Països Baixos, l'equip a priori més fort de tot el grup. Les dues seleccions millor classificades tindran plaça pels Jocs Olímpics.
Estel migdia.
El programa, com sempre, amb la informació cultural. Avui ho fem a Barcelona perquè ja coneixem la programació al complet del Festival Grec que se celebra cada estiu a la capital catalana. Això ja està. Pel que fa a la música, ja ho escolten Pau Vallvé, però també Antònia Font, Macaco Carallaoz i Sílvia Pérez Cruz són alguns dels noms dels protagonistes d'aquesta 48a edició del Grec.
De fet, la cantant Sílvia Pérez Cruz farà 3 concerts diferents d'inauguració presentant el seu últim disco de la vida un dia. El Grec es farà del 26 de juny fins al 4 d'agost en diferents espais de la ciutat i en total s'han programat fins a 81 espectacles i 50 activitats paral·leles.
Un festival grec de Barcelona, però que a banda de la música, que està bastant farcit aquesta programació de música, no deixarà de banda els espectacles de teatre.
Sí, s'hi podran veure moltes estrenes, entre elles els millors hits del Teatre de Degoll de Gom per celebrar el seu aniversari i comiat. També l'obra El Misàntrop, dirigida per David Selves, amb Pol López de protagonista, i un clàssic per celebrar l'any Guimarà que vindrà d'Almagro, Canciones de Amor i Pirates a mans de Lluís Omar.
Per tant, tota la programació d'aquest festival grec que s'ha presentat avui i que ja poden consultar a través de la pàgina web oficial del Grec. Les entrades també es posen a la venda avui mateix. Ja acabarem amb música. El mallorquí Tomeu Penya publica avui nova cançó. Ja conec un home que està fet un llum. Viu damunt d'un arbre, no li agrada el fum. És un bon poeta. El cantant mallorquí s'estrena aquesta cançó que es diu Assonat de Sabre, nou avançament del seu proper disc.
Tomeu Penya publicarà el disc el mes que ve. Es preveu que l'enregistrament surti a la llum, tant en format físic com en digital. Inclourà aquesta divertida cançó de rock and roll que l'artista dedica a un amic anomenat Toni.
Doncs amb el característic so de Tomeu Penya que posem punt final a l'edició d'aquest dijous, tornarem demà, jo ho sabem, divendres, quan siguin les dues del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A continuació, i com cada tarda, fins les 6, no marxin, s'hi posa Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Cap a bon menú aquí, en un pub de llarg, també en un pub.